Molt bona tarda. Comencem a Ràdio Balaguer repassant l'actualitat d'avui, dilluns, dia 29 d'abril. Avui destaquem en primer lloc a Fira Q. Farem balanç de seguida d'aquest certament que ha tingut lloc aquí a la ciutat durant tot aquest cap de setmana i pel qual han passat unes 18.000 persones, segons la Paeria. El certament va ser clausurat ahir pel vicepresident primer de la Diputació, Agustí Jiménez, acompanyat per la paera en cap, Lorena González, entre altres autoritats. El certament ha tancat l'edició d'enguany amb la perspectiva de continuar promocionant les possibilitats de les empreses, serveis i productes del territori, a més de posar en valor també la tan necessària transició energètica a les Terres de Lleida. Obrim avui parlant de Fira Q, però també tractem altres notícies d'interès. Són les següents. La paera de la Q, Mari Carmen Núñez, demana que veïns i comerciants es puguin pronunciar sobre el futur arranjament del carrer Urgell. D'altra banda, la paera diu que Fira Balaguer necessita tenir un fil conductor que li doni singularitat. També s'ha pronunciat sobre Fira Q el paer de Treballem per Balaguer, en Guifré Ricard. N'ha fet un balanç positiu i no descarta que en un futur hi pugui haver un monogràfic dedicat a la transició energètica. Ricard també ha avançat que a finals del mes de maig començaran les obres d'un nou pas elevat al passeig de l'estació. Tant Mari Carmen Núñez com Guifré Ricard han participat aquest matí en el programa Actualitat Plural de Ràdio Balaguer i escoltarem les declaracions que hi han fet en aquest sentit. A nivell comarcal, l'Ajuntament de les Avellanes i Santa Linya està executant la reparació de la canal de desguàs de la piscina de Vilanova de la Sal, unes obres que compten amb un pressupost de poc més de 41.000 euros. D'altra banda, la capital de la Noguera s'ha convertit aquest passat cap de setmana en la capital de la Setmana Santa catalana, acollint les juntes de govern i els principals representants de la Setmana Santa del país en l'11è Congrés de Confraries de Setmana Santa de Catalunya. Parlarem també de la Festa Major de Tragó de Noguera, que ahir va comptar amb la participació de 125 persones. D'altra banda, més d'un miler de persones van assistir també a la 37a trobada de campaners que es va celebrar a Os de Balaguer. I a nivell local, i abans dels esports, també destacarem avui que la mostra de dansa al carrer de la ciutat de Balaguer, prevista per aquesta tarda, motiu del Dia Internacional de la Dansa, es trasllada al proper divendres per la pluja. Pel que fa als esports, avui abordarem els següents continguts.
Parlarem del Club Futbol Balaguer, que va trencar aquest diumenge la seva ratxa d'imbatibilitat, perdent per la mínima 1-0 al camp de l'Alcarràs. D'altra banda, el club i el tècnic han arribat a un acord de renovació per les pròximes dues temporades. I també parlarem de bàsquet, de la derrota per 48-83 del Teixidor Associats del Club Bàsquet Balaguer a la pista del líder, el Reus Deportiu. El Q2 Consultors també perdia. Ho feia per 63-59 en la seva visita a la difícil pista de l'Espanyol.
El vicepresident primer de la Diputació de Lleida, Agustí Jiménez, va presidir aquest diumenge la cloenda de Fira Q Balaguer. Jiménez va efectuar un recorregut de cloenda pel pavelló firal en què va estar acompanyat per la paera en cap de Balaguer, Lorena González, i pel president del Consell Comarcal de la Noguera, Miquel Plensa, entre altres autoritats. L'objectiu de Fira Q, que enguany comptava amb un centenar d'expositors, ha estat convertir un any més el pavelló firal en un gran aparador del teixit econòmic de la ciutat i també de l'entorn, avalat per les millors firmes expositores dels diferents sectors, comerç i serveis, restauració i oci i els productes de proximitat. Com a novetat, aquest any hi havia un espai dedicat a les mascotes amb la presència de diferents expositors amb productes de nutrició, accessoris, complements, servei veterinari i també associacions de la ciutat que vellen pel seu benestar. Com en cada edició, els expositors presents a la fira estaven distribuïts segons la tipologia de la seva activitat o servei. La majoria es mostraven aquest diumenge molt satisfets per aquest format de certamen i també per poder exposar de forma propera i directa els seus productes al públic assistent. És el cas, per exemple, d'Alemany, que en la fira d'enguany ha presentat la nova gamma de cremes untables amb mel fruit del seu projecte L'Obrador, entre elles una d'avellana totalment natural, segons explicava Ferran Alemany.
El mercat avui en dia t'obliga, t'empenya, que has de ser creatiu i has de proposar noves coses, has de tenir lo de sempre, però sempre hem d'estar pendents de veure quina idea nova podem aconseguir o quin producte nou podem crear. Ara venim de presentar ja Fira Alimentari, i aquí també ho presentem, una crema d'avellana amb mel, cacau i oli d'oliva. Quatre ingredients, simplement quatre ingredients, cap additiu, i bé, a veure si la gent els agrada.
La jornada de diumenge va començar amb la inauguració de la 16a jornada de la mel, que aquest any ha tractat sobre el canvi climàtic i sobre la vespa asiàtica, amb la presència d'uns 120 apicultors. En el marc d'aquesta jornada també s'ha celebrat el 15è concurs Reina de Mels i s'han commemorat els 40 anys del primer concurs de mels en l'àmbit estatal que es va fer a Balaguer l'any 1984.
Josep Maria Bonet, president de l'Associació d'Apicultors Lleidatans, es mostrava molt satisfet per haver pogut celebrar aquests 40 anys amb un èxit d'assistents a la jornada i també pel gran èxit de participació al concurs amb més de 60 mostres presentades entre les diferents categories.
Estic molt content perquè hem fet el 40 aniversari del primer concurs de mels que es va fer a l'estat espanyol i hi ha hagut més de 100 apicultors i estic molt content per la participació que hi ha hagut amb aquesta jornada. La jornada ha estat molt bé perquè s'ha parlat d'una cosa que és molt actual i que és el canvi climàtic, que tothom parla del canvi climàtic i no n'hi fem cas i està afectant molt a l'abella perquè la pujada de temperatura l'abella pateix molt. L'abella aguanta molt el fred però la calor no l'aguanta tant i aquesta pujada d'això li afecta més. I també estic molt, molt content perquè hi ha hagut més de 60 mostres, hi ha hagut una gran participació al concurs de mel.
Pel que fa als resultats, en la categoria mels de romer, el primer premi va ser per Xavier Llobet, el segon per Esther Garriga i el tercer per Alan Monràs. En categoria milflors, el primer premi se'l va endur la mostra de Gemma Llorenç, el segon per Joan Vinyes i el tercer per Josep Maria Ferruera. I en mels de muntanya, el primer lloc va ser per Òscar Castanera, seguit en segon lloc per Joan Rossinès i en tercer per Joan Maria Llorenç. Finalment es va entregar el premi a la reina de les mels, que aquest any s'ha endut Jordi Obiols. En acabar l'entrega de premis, es va fer també un reconeixement especial a persones i institucions que han tingut un paper important en aquests anys de concurs.
Aquest diumenge també s'ha pogut visitar la Mostra Nacional de Coques de Recapte i Samfaina, organitzada per l'Associació Gastronòmica i Cultural del Comtat d'Urgell, igual que també dissabte, com a novetat aquest any, però la societat ha organitzat un taller infantil diumenge a la tarda sota el títol Fem de Pastissers. El taller a càrrec del pastisser Pere Graells ha estat un homenatge al balagrí Lluís Moixí, mestre de la xocolata i que també va ser membre de l'entitat. També aquest diumenge a la tarda s'ha celebrat la gran final del 8è concurs de cuina Josep Maria Moreno de la nostra terra al plat.
Les 5 propostes finalistes del concurs han disputat la gran final a l'escenari del sector de restauració i l'oci del pavelló Impacsa. Enguany, les receptes presentades havien de tenir com a ingredient principal l'aviram. De les receptes es valorava també la utilització d'altres productes de proximitat, així com l'originalitat, la creativitat i, evidentment, el gust. Després que els concursants elaboressin en directe els plats, el jurat ha fet les valoracions de les propostes presentades. El guanyador del primer premi ha estat Sergi Aritzeta, cuiner i propietari del restaurant El Truc de Gramunt, amb el plat Colomia amb miso, blat serraí i parfait dels interiors. Aritzeta s'ha mostrat molt content pel premi, que ha definit com una etapa d'una cuina molt catalana, molt rural i pagesa, amb bon producte.
He jugat amb dos aus, amb colomí i ànec, i he agafat com la idea del plat clàssic, una etapa clàssica que és un matrimoni de seitó i anxova, jugant amb dos carns diferents també i donant com aquests punts de maduració i de més. Guarnicions de temporada i cuina molt, molt catalana. El Truc és el restaurant d'on vinc representant. Juguem molt amb això, amb una cuina molt rural, molt pagesa, molt al foc i molt producte. I ja està.
El segon premi ha estat pel cuiner Héctor Padilla, amb guatlla lacada amb cremós de coliflor, col verda i tocs asiàtics. Un dels membres del jurat, Jordi Paner, cap de cuina al restaurant Cal Xirricló de Balaguer, ha destacat el sabor del plat guanyador.
La puntuació era exacta, hem hagut de buscar diferents coses, buscar més pel territori per poder decidir la segona plaça. Per mi ha sigut un plat que el sabor ha sigut l'ingredient principal, ha sigut molt, molt, molt sabor i això jo sobretot ho valoro molt i ha sigut això per mi.
El premi del concurs és un xec per valor de 500 euros i una estada a pensió completa a l'hotel Balneari Vichy Catalán. En l'acte d'entrega dels premis han participat la paella en cap de Balaguer, Lorena González, i el paer de Fires i Mercats, Borja Vega. Vega ha qualificat el concurs com una experiència molt enriquidora i emocionant.
Sí, desde luego ha sido una experiencia bastante enriquecedora ver a personas tan comprometidas con la cocina que no solamente concursan con los nervios que ello implica, sino que exhiben, explican el producto de proximidad, lo valoran, lo ponen en valor, y para luego al final llevarse una serie de premios y tal, la verdad es que tiene un mérito excepcional y ha sido muy emocionante.
L'associació Gastrobar, juntament amb l'Associació de Comerciants de Balaguer 2021 i la Paeria de Balaguer, organitzen aquest concurs amb l'objectiu de donar a conèixer els productes de proximitat i les possibilitats gastronòmiques que s'ofereixen al territori.
D'altra banda, en el marc del sector del comerç i els serveis, FiraCo ha continuat promocionant aquest 2024 les empreses i comerços que el configuren, empreses, per exemple, de matalassos, relaxació, seguretat informàtica i perruqueries, entre altres. Tampoc aquest any no han faltat les ja tradicionals desfilades de moda. Des de la Paeria, el Paer de Fires i Mercats, Borja Vega feia aquest diumenge una valoració molt positiva de FiraCo, en especial del sector dels productes de proximitat, un sector aquest molt ben valorat, ha dit, per part dels visitants. També ha valorat molt positivament la novetat d'enguany, la part dedicada als animals de companyia i també el segon saló de l'energia de les Terres de Lleida.
Sí, efectivamente tenemos una zona dedicada a producto de proximidad, una zona desde luego muy valorada por, a juzgar por la cantidad de gente, ¿no?, que compraba quesos, que compraba todo tipo de producto de la zona, y todo ese producto cómo se ve traducido en la zona de restauración y ocio en estos maravillosos platos que se construyen a base de todas estas raíces de tierras de Poniente, ¿no? El sector mascota, la verdad es que creo que ha tenido una muy buena acogida. La entrada de los perros al recinto creo que se ha hecho de una forma muy natural, no ha habido molestias, yo creo que nadie ha tenido ningún tipo de queja, más al contrario. Creo que, pues eso, que se ha producido de una forma muy natural. Los expositores están contentos, los que exponían productos para animales de compañía me han transmitido que están contentos, que ha habido mucho interés por parte de la gente, y así también como las asociaciones que han ido trayendo a perretes para promover un poquito lo que es la adopción. Con respecto al Salón de la Energía, segunda edición, buscamos consolidarlo. Yo creo que cada vez hay más interés, la gente lo empieza a entender mejor, y yo creo que todos los expositores están bastante satisfechos con el mensaje, ¿no?
Precisament pel que fa al segon Saló de l'Energia de les Terres de Lleida, aquest any ha comptat amb xerrades i tallers que han volgut donar a conèixer i consciència a la ciutadania, administracions i també, sobretot aquest any, la indústria agrícola sobre la importància de la transició energètica. Així ho destacava el tècnic de l'Oficina de Transició Energètica de la Noguera, Josep Reimat.
Creiem que l'energia és prou transversal com per vehicular molts projectes des de no només l'àmbit de l'eficiència i de l'estalvi energètic, sinó projectes que acaben lligant camps que no havien estat treballant de forma conjunta fins ara, i ara potser tenim una oportunitat d'aconseguir ser una economia molt més potent pel que fa als preus de l'energia renovable i sobretot amb el camp de l'experimentació des d'aquest terreny agrícola.
Durant dos dies han passat per FiraCo unes 18.000 persones. El certamen ha tancat l'edició d'aquest any amb la perspectiva de continuar promocionant les possibilitats de les empreses, serveis i productes del territori, a més de posar en valor la tan necessària transició energètica a les Terres de Ponent. Canviem de qüestió, anem ara a temes més polítics, parlem de política municipal i en concret en primer lloc de la Paera de la CUP, Mari Carmen Núñez, perquè aquest dilluns ha dit que FiraCo Balaguer necessita tenir un fil conductor que li doni singularitat sense deixar de banda, això sí, la promoció dels productes de proximitat. Núñez ha dit que altres poblacions com Tàrrega, Mollerussa o Agramunt la tenen i cal que Balaguer també tingui un esdeveniment que la faci singular. Són declaracions que ha fet avui en el programa Actualitat Plural de Ràdio Balaguer.
Creiem nosaltres que Balaguer està un esdeveniment singular que la pugui ficar al punt de mira respecte al territori. Ja, de fet, el Pla Estratègic de Cultura es parla de que havien de buscar una fira. Potser el que cal és buscar quin seria el fil conductor, la temàtica, per poder doncs, donar aquesta singularitat amb aquesta fira. Evidentment, creiem que igualment s'ha de ficar en valor tot el producte de quilòmetre zero que tenim a la Balaguer i a la Noguera, que ja, de fet ja ho està fent la FiraCo. Això creiem que s'ha de mantenir, però que s'hauria de vincular amb un esdeveniment singular que ens fiqui en el punt de mira, com he comentat, del territori i que crec, com deia el pla, el pla local de cultura, s'hauria d'anar treballant en aquesta línia i esperem que puguem entre tots, doncs això, tenir clar quin seria, no?, aquesta particularitat que ens poguessin fer destacar respecte al territori, perquè si recordem, totes les altres ciutats grans tenen un esdeveniment firal singular, Tàrrega la Fira del Teatre, Mollerussa Sant Josep, Agramunt la Fira del Torró, Lleida Sant Miquel. Nosaltres hem de buscar la nostra, el nostre esdeveniment singular que ens fiqui de relleu i, evidentment, continuant fent, doncs, difusió i dels nostres productes que són de qualitat.
Pel que fa a la fira, la paera de la CUP ha aplaudit que aquest any els animals de companyia hagin pogut entrar al pavelló firal i també el fet que s'hagi instal·lat a l'exterior un circuit agility. D'altra banda, des de la CUP s'han mostrat sorpresos perquè en 3 mesos l'equip de govern hagi fet 5 modificacions de crèdit al pressupost d'enguany. Amb la darrera, segons Núñez, el romanent de 2023 ha quedat liquidat. La paera de la CUP assenyala que amb els diners públics cal ser molt curosos.
Home, hem demanat un crèdit de gairebé 6 milions, hem extingit el romanent, que jo entenc que el romanent estem ara en un impàs i s'ha d'aprofitar, evidentment, pues, poder, per exemple, per amortitzar capital de crèdits, que això em sembla genial, o, per exemple, fer front a aquestes factures compromeses, perquè tu ja estàs, has demanat un servei i te l'han realitzat i te faltava que passessin la factura, per exemple, que aquest romanent, pues, evidentment, si veiem que les normes fiscals han de canviar, ja veurem com l'utilitzem. Jo l'hagués utilitzat, per exemple, amortitzar crèdit. Jo, esclar, la nostra visió i la nostra manera de funcionar potser difereix. Jo crec que amb els diners dels balaguers hem de ser molt curosos i el que hem de fer és el major benefici. I el major benefici és, evidentment, doncs, que això doncs, no impacti les seves butxaques i després també que utilitzem els diners d'una manera una mica com ho faríem a casa.
Mari Carmen Núñez, d'altra banda, ha demanat, igual que va fer en el darrer ple municipal, que veïns i comerciants es puguin pronunciar sobre el futur arranjament del carrer Urgell. La paera de la CUP també ha demanat que s'eviti sulfatar amb glifosat les males herbes de la ciutat, sobretot en zones com el riu, on ha assenyalat i passegen molts ciutadans i animals. En un altre ordre de coses, Mari Carmen Núñez ha assenyalat que la paeria hauria d'apostar per tenir una borsa d'habitatge local més forta i explorar altres vies d'habitatge com el corporatiu, per tal de construir així un model residencial diferent que trenqui la visió especulativa que a vegades ha dit IA. I no deixem de parlar de política. Parlem ara del grup de Treballem per Balaguer a la paeria de Balaguer. El paer de Treballem, aquí a la paeria, Guifré Ricard, també paer d'urbanisme, fa un balanç positiu de Firacú, tot i que també diu que caldrà valorar si de cara a l'any que ve s'han d'introduir o no canvis en el format i en el contingut. Ricard també s'ha pronunciat avui en el programa Actualitat Plural de Ràdio Balaguer sobre la bona acollida que ha tingut el segon Saló de l'Energia de les Terres de Lleida i no descarta que en un futur hi pugui hi haver un monogràfic dedicat a la transició energètica.
Si pot ser un monogràfic o no pot ser un monogràfic, jo crec que ara és un moment que tindrem uns mesos per avaluar-ho, tindrem uns mesos per determinar com ho hem d'enfocar per l'any següent i, per tant, dir-ho ara si pot ser un monogràfic o no pot ser avançar-nos una miqueta al que pot arribar a ser l'any vinent. Si m'ho preguntes personalment, jo crec que té potencial per arribar a ser un monogràfic perquè realment vinculat amb l'Energy Hub Lab, que jo crec que és un pal de referència a les Terres de Lleida, jo crec que té aquest recorregut per poder acabar sent un monogràfic, però ho hem d'acabar de veure, hem de veure també perquè ha de tindre el suficient potencial per acabar sent un monogràfic i per tant l'any vinent ser un monogràfic o no o estar dintre Firacú, doncs jo crec que ara encara està molt a l'aire, està molt verd i per tant ho hem d'analitzar i ho hem de valorar molt bé. Ara jo crec que és un temps que s'ha de valorar, s'ha de pensar molt bé a veure si aquest és el format correcte, si no, si creiem que és bo o que s'ha de continuar així. Jo crec que ara és el moment, passada la primera fira que hem agafat com a govern, també ara potser si aquest any s'havia de plantejar canvis pot ser molt precipitat, també és una feina que s'ha fet des de l'àrea de fires que han tirat endavant aquesta fira introduint petits canvis i per tant jo crec que ara són aquests 2 mesos per valorar la propera fira com ha de ser, de quina manera, si s'ha d'introduir canvis, si no, si s'ha de continuar amb aquest format. S'ha de parlar també amb tots els expositors, que s'ha passat una enquesta a finalitzar la fira per valorar què creuen que es pot millorar, què creuen que ha anat bé, i per tant s'ha de mirar, s'ha d'estudiar.
D'altra banda, en Ricard ha qualificat com un bon acord l'assolit amb la Generalitat perquè Carreteres executi una reforma integral del carrer Urgell un cop la Paeria s'ha compromès a assumir la titularitat de la via fins a la rotonda propera al cementiri nou.
Vam demanar doncs, que havíem de solucionar, ja que fèiem aquesta sessió cap a la ciutat, fèiem aquesta nou pavimentació, doncs que creiem que havíem de resoldre de manera global, de manera ordenada, tot el tema del nou col·lector i sobretot el tema de la pavimentació, fer més urbà tot el carrer Urgell, entenent de que ja no serà carretera, sinó que ha de passar a ser un carrer més de la ciutat, i per tant allí hi ha molt comerç viu, i per tant havíem de fer aquest esforç de poder fer un projecte global del carrer Urgell, juntament amb l'ampliació de les voreres. A canvi, doncs nosaltres el que fèiem era assumir tota la carretera fins a dalt a la rotonda del nou cementiri, i per tant una miqueta de compensació d'assumir aquests quilòmetres de més respecte a la primera proposta, doncs Carreteres ha assumit o assumirà totes aquestes obres, i per tant creiem que és un bon resultat per la ciutat, és un bon resultat per tota aquesta zona, que creiem que millorarà considerablement. Aquest compromís hi és, ara estem seguint els passos. El primer pas, el que havíem de fer, és actualitzar aquest punt quilomètric de cessió, i ara una vegada aprovat això, doncs entrarem a la fase d'aquest conveni, formalitzar aquest conveni on s'ha d'estipular tots els punts que hem estat parlant aquests mesos amb Carreteres.
Ricard també ha assenyalat que es consultarà els veïns i comerciants abans que s'aprovi el projecte i que es demanarà a la Diputació de Lleida que assumeixi el tram de via des de la rotonda que va cap a Ger fins a la rotonda del cementiri nou, tal i com van demanar, reclamar el grup de Junts per Balaguer en el darrer ple municipal. En un altre ordre de coses, el Paer d'Urbanisme ha avançat que aquesta setmana començaran les obres de la plaça de Sant Salvador i de la plaça del Jutge, i també que a finals del mes de maig s'iniciaran els treballs per habilitar un nou pas elevat al passeig de l'estació, als encreuaments amb el carrer Girona, per guanyar així en seguretat. Passem a altres qüestions. Anem fins a l'Ajuntament de les Avellanes i Santa Linya perquè està reparant la canal de desguàs de la piscina de Vilanova de la Sal.
Aquesta obra té un cost de 41.075 euros i s'ha demanat una subvenció a la Diputació de Lleida corresponent a la línia d'ajuts al Pla d'Inversions en Matèria de Salut 2023-2025, la qual està pendent de resoldre. Es preveu que l'execució de les obres tinguin una durada d'un mes. A través d'aquesta actuació es millorarà els moviments que s'ofreix el canal de desguàs de la piscina de Vilanova de la Sal i es substituirà la reixeta superior, la qual està trencada. També substituiran les peces de coronament i el paviment. Tot plegat permetrà l'obertura en plenes condicions de la piscina durant la temporada d'estiu.
I parlem ara, tornem a Balaguer, parlem de la capital de la Noguera, perquè s'ha convertit aquest cap de setmana en la capital de la Setmana Santa catalana, acollint les juntes de govern i els principals representants d'aquesta setmana en l'11è Congrés de Confraries de Setmana Santa de Catalunya.
La Confraria Balagrina va organitzar dissabte i diumenge un congrés dividit en dues parts. L'acadèmica, amb ponències del nivell, com la impartida per la germana Sor Victòria, una de les millors teòlogues de tota Espanya, i repassant els fets històrics a través d'historiadors de renom, a més de la presentació de llibres que van ser presents en aquesta edició del congrés. Els assistents, arribats de ciutats com Barcelona, Mataró, Reus, Valls, Perpinyà, la Selva del Camp o Tarragona, van poder gaudir també d'una visita guiada especialment organitzada per l'ocasió, en la qual s'explicaven les llegendes religioses de la ciutat lligant amb la nostra història. Els armats del Sant Sepulcre de Balaguer també van acompanyar els assistents en una ofrena floral a la copatrona de la ciutat, la Mare de Déu del Miracle. Els actes van acabar diumenge amb una solemne missa a la Reial Basílica del Sant Crist de Balaguer, harmonitzada per les germanes Clarisses.
I tornem ara a comarca, anem fins a Os de Balaguer. Una vuitantena de campaners es van donar cita aquest diumenge a Os en la 37a trobada de campaners. La jornada es va complementar amb una fira d'artesania i alimentació de proximitat.
Tot i les previsions de pluja, la festa va tornar a ser lluïda i els carrers del municipi van ser escenari de propostes com un mercat d'artesania i de productes de proximitat, pel qual van passar més d'un miler de visitants. El protagonisme, però, va ser per les campanes i pels campaners. Una vuitantena es van donar cita per seguir amb la tradició d'oferir, al llarg del matí, la seva àmplia varietat de tocs al campanar de l'església de Sant Miquel. Tampoc hi van faltar el tradicional toc especial de campanes que ofereixen, al final, els joves campaners del municipi i que aquest any estava dedicat als pagesos i pageses. També un any més, el públic visitant va poder tocar les campanes instal·lades a la plaça de la Font, on es podia aconseguir el carnet de campaner 2 de Balaguer. La jornada va acabar amb un dinar popular al pavelló 1 d'octubre a càrrec de les mestresses i voluntaris del poble.
I parlem ara de la Festa Major de Tragó de Nogueres. Va celebrar aquest diumenge un poble, el de Tragó, que va desaparèixer, recordem, sota les aigües amb la construcció de la presa de Santana l'any 1962.
De llavors ençà, cada any, el diumenge, després de Sant Jordi, els fills, descendents i amics de Tragó de Noguera es reuneixen i es retroben per celebrar la seva festa major en honor de la seva patrona, la Mare de Déu del Castell. A la trobada d'aquest any, organitzada per l'Associació Amics de Tragó de la Noguera, s'han aplegat més de 125 persones vingudes d'arreu, Madrid, Barcelona, Lleida, Alfarràs, Balaguer i tants d'altres indrets on va haver de refer la seva vida la gent d'aquest poble. La celebració ha consistit en una ofrena floral al cementiri de Tragó en record dels avantpassats. Tot seguit, a les restes de l'antic monestir de Santa Maria de Vallver ha tingut lloc un acte religiós en presència de la imatge de la Mare de Déu del Castell. Al migdia es va celebrar un dinar de germanor que, a causa de la pluja, va tenir lloc en un local cedit per l'Ajuntament 2 de Balaguer i, per acabar la festa, ball de festa major per a tothom.
I tot seguit, abans de la informació esportiva, parlem de la mostra de dansa al carrer, prevista per avui aquí a la ciutat, concretament per aquesta tarda, a motiu del Dia Internacional de la Dansa i que es trasllada el proper divendres per la pluja. La UNESCO va determinar l'any 1982 que el Dia Internacional de la Dansa fos el 29 d'abril, dia que va néixer Jean-Georges Nobert, mestre i creador del ballet modern. A Balaguer, aquesta efemèride se celebra cada any amb la implicació de diferents centres de dansa, també d'associacions i colles que fan aquesta jornada una demostració. Després d'aquest canvi per circumstàncies meteorològiques, enguany el Dia Internacional de la Dansa, com deien, tindrà lloc el proper divendres, dia 3 de maig, concretament serà a 6:45 de la tarda a l'Avinguda dels Països Catalans. Entre les diferents activitats previstes hi ha la lectura del manifest del Dia Internacional de la Dansa i la posterior mostra amb la participació dels diferents centres i grups de dansa de la ciutat. Dit això, donem ara pas a la secció esportiva d'avui dilluns.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim la secció esportiva, comencem explicant que el Balaguer va veure aquest dissabte com l'Alcarràs acabava amb la seva ratxa de 21 partits sense perdre i es va deixar els punts al Segrià, encaixant un 1-0. El gol local, de fet, no va arribar fins a la segona meitat. Va ser al minut 50 de joc i va ser obra de Xavier Sánchez. Aquest mateix Xavier Sánchez veuria la segona targeta groga al minut 80 de joc, però el Balaguer no va poder aprofitar la superioritat numèrica i només 5 minuts més tard es quedaria també amb 10 jugadors per la doble amonestació a Pau Solanes. Amb aquest resultat, el Balaguer, però, segueix líder, ja que tant el segon, l'Alpicat, com el tercer, el Guissona, van fallar i van perdre els respectius partits. La propera jornada, el Balaguer rebrà el Balàfia, que és el setè classificat. D'altra banda, expliquem també que José Manuel Tomás Valdovinos, José T, i el club han arribat a un acord de renovació per les pròximes dues temporades. El balanç de l'equip amb el nou tècnic, José T al capdavant, és de 17 victòries i 4 empats, a falta de 7 partits per acabar la temporada. Recordem que José T va arribar a l'equip anant 200 en Lliga a 12 punts del llavors líder i amb els bons números aconseguits fins ara s'han situat líders a 3 punts del segon classificat. I parlem de bàsquet, del mal cap de setmana per als primers equips del Club Bàsquet Balaguer que van perdre els respectius partits. El masculí, el Teixidor Associats, jugava aquest dissabte com a local. Ho feia rebent al líder de la categoria, el Reus Deportiu. La diferència de joc va quedar marcada ja al primer període, en què els visitants van agafar per sorpresa els balaguerins fent-los un parcial de 4-26. Tot i la reacció local, aquesta diferència ja seria insalvable. Així doncs, el Teixidor va anar mantenint la distància i fins i tot reduint-la, però el desgast es va acusar als minuts finals, ampliant encara més la diferència fins a un 48-83 final. Tampoc va tenir millor sort a les noies del Q2 Consultors, que es van veure superades per poc a la pista de l'Espanyol. Tot i un bon inici local, les balaguerines van saber aguantar la embestida i al final del segon període el parcial era de 38 a 36. Tot i això, les locals van aguantar la pressió i l'encert des dels 3 punts de Clara Paniagua i Andrea Perat als minuts finals no van servir per capgirar el resultat. Recordem que després de tots aquests resultats aquest cap de setmana, el Teixidor és desè. La propera setmana visitarà el Tortosa, un altre rival complicat que no perd mai a casa últimament. El Q2 Consultors és segon. Està empatat a punts amb el Barça, que és el primer. La propera jornada rebrà el Ripollet, un rival assequible.
I entrem en la part final de l'informatiu d'avui dilluns, la que dediquem, com sempre, a repassar les portades dels diaris. En repassem en primer lloc la del diari Segre, que avui titula que els Mossos detecten una rave il·legal a Fulleda amb més de 50 participants. Diu també que els claretians se'n van de Lleida i Balafi es quedarà sense parròquia. I també destaca en l'àmbit polític que Feijó diu a Lleida que votar el PSC és votar independentisme. En l'àmbit esportiu, avui el Segre diu que el Lleida es veurà abocat a jugar el play-off. La Mañana obre destacant avui que els pares claretians se'n van de Lleida per manca de vocacions i de relleu. Diu també que la Paeria es personarà a la causa pels robatoris a l'Horta i també destaca que els Mossos d'Esquadra controlen una rave a Fulleda. Els altres cracs de l'esport català és el principal titular del diari El Punt Avui d'aquest dilluns. Catalunya disposa, diu, d'un ric vivet d'iniciatives empresarials que vinculen la tecnologia amb l'activitat física. També diu que el Suprem obliga el Prat a treure l'aparcament de la platja i que la soledat agreuja les discapacitats. L'Institut Goodman impulsa la participació identificant barreres que generen exclusió. I amb aquesta mirada a les portades dels diaris d'avui dilluns posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar tots un feliç dilluns.